Són les 8 del matí. Molt bon dia.
Molt bon dia. Petites novetats. Avui divendres, la temperatura baixa una mica i arribaran núvols baixos a partir de la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 del matí de divendres 29 de novembre del 2024. Ara mateix a Sant Feliu tenim 7 graus, a Begur 10 i a Calonge 8. Avui al Baix Empordà, vents suaus de gregal i llevant que portaran humitat marítima. Això provocarà l'arribada de núvols baixos durant la tarda. Aquest patró de cel mig cobert que es mantindrà durant el cap de setmana amb temperatures màximes lleugerament més baixes, però amb bonança i sol com a protagonistes. Avui al Supermatí explicarem els detalls de com es va declarar l'incendi en un edifici de Calonge que va deixar una persona ferida. També parlarem del cas d'una gossa llafranc ingressada després d'empassar-se un ham abandonat a la sorra. I coneixerem la crida a la responsabilitat que en fan els propietaris. Explicarem per què el ple de Palafrugell ha decidit dissoldre l'IPEP i com es reestructurarà la promoció econòmica al municipi. I també us explicarem els primers passos de l'Estatut dels Municipis Rurals al Parlament i quins municipis del Baix Empordà en seran beneficiaris. Això en aquest divendres, en què arriba el Nadal a bona part del Baix Empordà, amb l'encesa de llums i activitats especials a Palafrugell, a Platja d'Aro, Mont-ras i altres municipis de la comarca. I, per tant, explicarem què hi trobareu en aquesta encesa de llums. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem en Xavier Cortadellas, que és un dels responsables de la Fira Indilletres de Llibre Independent que arriba aquest cap de setmana a la Bisbal, i també la Marta Bim, que és regidora de Participació de l'Ajuntament de Palafrugell, per parlar de la redacció de l'Agenda Estratègica 2040 del municipi. I avui, com cada divendres, farem la prèvia esportiva del cap de setmana amb en Sergi Villena. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
Martí Seguer.
Hola, molt bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un incendi en un edifici de Calonge deixa una persona ferida.
El foc es va declarar ahir al matí al sobreàtic d'un edifici de 5 plantes a l'Avinguda Països Catalans de Calonge. Els bombers van apagar l'incendi, que va deixar una persona ferida lleu per cremades, en només mitja hora.
Una gossa està ingressada a l'Hospital Veterinari Costa Brava de Palafrugell després d'empassar-se un ham abandonat a la sorra de la platja de Llafranc. La seva responsable, Rosa Maria Palau, denuncia que aquest problema és recurrent en aquesta platja i reclama més control i també més conscienciació dels pescadors. El ple de Palafrugell ha aprovat definitivament la dissolució de l'IPEP i crea un Consell Municipal per fomentar la promoció econòmica.
La dissolució serà efectiva el 31 de desembre. Aquesta decisió implica que l'Ajuntament assumirà directament les activitats de promoció econòmica. Per tant, se substitueix l'organisme autònom per una nova àrea municipal. A més, s'ha aprovat la creació del Consell Municipal de Promoció Econòmica de Palafrugell, un nou òrgan que permetrà mantenir la participació del sector privat en les polítiques econòmiques locals, tal com feia anteriorment la Junta de l'IPEP.
L'Estatut dels Municipis Rurals ja ha fet el seu primer pas per la seva tramitació al Parlament.
La presa en consideració del projecte de llei va rebre el suport unànime de la cambra. L'objectiu de la norma és afavorir l'equilibri territorial i lluitar contra el despoblament i beneficiarà gairebé 600 municipis rurals catalans. Al Baix Empordà n'hi ha 26.
Els llums de Nadal s'encendran aquest cap de setmana avui en molts municipis del Baix Empordà, Palafrugell, Sant Feliu, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro o Mont-ras. Organitzen actes com xocolatades, concerts, mostres de pessebres, xarangues musicals per celebrar l'inici de les festes. Cada localitat afegeix elements diferents per atraure veïns i visitants. I en cultura encara, Santa Cristina d'Aro comença les obres per consolidar i mosaïtzar l'església paleocristiana i la necròpolis.
Les obres inclouen l'excavació de la necròpolis, la consolidació estructural de les restes i la museïtzació, que permetrà explicar la història del jaciment i el seu context històric. Es preveu que les obres acabin a mitjan febrer del 2025.
I Palamós dona el tret de sortida a una nova edició del projecte Rossinyol.
Es tracta d'una activitat d'extensió universitària en què estudiants universitaris interactuen amb alumnes de centres educatius per potenciar la inclusió social. Aquesta nova edició ja està en marxa i s'allargarà fins a finals del maig de l'any que ve.
I avui, aquesta tarda, l'artista i col·laboradora de Ràdio Palafrugell, Rita Valero, presenta el seu recull poètic Seny a l'Auditori del Museu del Suro, amb l'actuació també conjunta d'Indira Ferrer.
L'acte tancarà la programació de la setmana per l'erradicació de les violències masclistes. El recull poètic tracta sobre l'assetjament, l'abús i el maltractament dins de la família. Després comptarà amb un recital musical. L'acte serà avui a les 7 del vespre.
Obrim la prèvia esportiva del cap de setmana i ho hem fet amb la sintonia del temps. Queda més xulo amb la dels esports, no? Ara. Ara sí, parlem del Bisbal Bàsquet, Sergi.
Els bisbalencs van perdre en la seva visita a la pista del Gandia i aquest cap de setmana tornen a jugar a casa davant del Palma. L'objectiu serà retrobar-se amb la victòria després de l'aturada de la competició de segona federació la setmana passada.
En futbol, a la Lliga Elite, el Palamós visita el camp del Vilanova i la Geltrú.
Els palamosins, que la setmana passada van aconseguir un valuós triomf a casa contra el Manlleu per 4-2, sumen 13 punts i ja són vuitens.
En primera catalana, també de futbol, el Torroella rep el Parets després de la important victòria que van obtenir la setmana passada.
Els torrellencs portaven dues derrotes consecutives i necessitaven reprendre la bona dinàmica. En un camp gens fàcil com el del Can Givert, van aconseguir els 3 punts i ja són sisens amb 13 punts.
Pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos, Sergi.
Hi haurà derbi baixempordanès entre el Calonja i el Begú, la Sauleda visitarà el camp del Blanes i el Palafrugell rebrà el Calaguidó.
I en hoquei patins, un Palafrugell que va perdre la setmana passada rep el Club Patín Alhambra.
Els palafrugellencs van ensopegar a la pista del Girona i en les 3 últimes jornades han acumulat 2 derrotes i un empat. Aquesta setmana, partit vital a casa contra l'Alhambra.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, el Girona de futbol es desplaçarà al camp del Villarreal.
Els gironins estan recuperant el bon to en les últimes jornades de Lliga. Ara ja són setens i visitaran l'equip castellonenc, que està fent una gran temporada.
I en bàsquet?
L'equip groguet és quart a la classificació.
I en bàsquet, el bàsquet Girona rebrà el Morabanc Andorra Fontejau després de l'aturada per seleccions de la setmana passada.
En l'última jornada disputada, els gironins van perdre la pista del Gran Canària amb un resultat ajustat de 89-84. La seva situació classificatòria continua sent preocupant i és necessari millorar per sortir de la cua.
I l'Uni Girona, líder destacat de la Lliga, rep el Celta, que és el tercer per la cua.
Les gironines porten una ratxa perfecta de 8 victòries i comanden la classificació amb autoritat. A l'Eurocup també els van molt bé les coses i han passat a la segona fase com a primeres de grup. L'objectiu no pot ser un altre que continuar en la mateixa línia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que Hezbollah i Israel s'acusen mútuament de trencar l'alto al foc al Líban mentre els enfrontaments continuen a la frontera. Els atacs han deixat diversos ferits al sud del país en un segon dia de treva que encara no s'ha consolidat. Un atac massiu de Rússia ha deixat més d'un milió d'ucraïnesos sense electricitat en ple hivern. L'ofensiva ha afectat diverses regions del país i ha forçat la desconnexió d'infraestructures crítiques per evitar danys majors. Austràlia s'ha convertit en el primer país que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. La mesura vol protegir els adolescents de l'assetjament i dels efectes negatius per la salut mental. Un adolescent ha perdut la visió d'un ull després d'una agressió homòfoba a Manresa. Va passar durant la nit de la Castanyada i ho hem sabut ara. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, que és un noi de 27 anys, acusat de delictes greus, de lesions i discriminació. I Pedro Sánchez afronta aquest cap de setmana al Congrés del PSOE a Sevilla sense rival per liderar el partit. En aquest conclave, la militància debatrà temes clau per al partit com el finançament de Catalunya i també el relleu territorial a les diferents comunitats autònomes. I ara és moment de treure el cap per la finestra, saber quin temps fa. Bon dia, Isaac Vilà.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Amb aquest temps tan monòton, esperem alguna novetat per avui?
Doncs sí, després d'uns dies amb molt pocs núvols, avui divendres els vents suaus entre gregal i llevant portaran força humitat a mar i provocaran l'arribada de núvols baixos a partir de la tarda. Sembla que aquests núvols es mantindran durant el cap de setmana, amb estones de cel mig cobert, però encara amb el sol i la bonança que seran els protagonistes. Les temperatures baixaran lleugerament, sobretot les màximes. Les nits i matinades seguiran fredes, amb boirines matinals i mar fumejant a primeres hores. Mar en calma i vents fluixos durant el cap de setmana. Diumenge, però, el vent de Garbí podria ser una mica més destacable.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Gràcies, Isaac Vilà. I avui el comentari al Supermatí ens l'envia l'Andreu Paneque, politòleg.
Dissabte migdia, macarrons acabats de fer, taula parada i l'espera perquè arribessin els amics per fer dinar. Era una reunió d'amics, sí, però aquest cop la motivació era una altra. Una que feia molt de temps que no aixecava tanta repercussió. Havíem quedat per anar a la manifestació del sindicat de llogateres. L'àpat i la seva respectiva conversa es centraven en les nostres expectatives, les nostres frustracions com a generació i, sobretot, les ganes que la societat es tornés a trobar en una manifestació en la que es veiés que, malgrat les dificultats, la demanda d'un dret com el de l'habitatge tornava a mobilitzar i de la millor manera, de forma transversal. Dissabte era una prova per veure fins a quin punt el que semblava el moviment social amb més potencial del moment tenia realment una resposta multitudinària per part de la ciutadania. I així va ser. Una manifestació massiva, una resposta conjunta a una problemàtica estructural i, sobretot, perquè també fa falta dir-ho, una manifestació amb la presència d'aquelles generacions que des de fa mesos estem criminalitzant. Les i els joves hi eren. Els i les joves es van mobilitzar i, en aquest sentit, van enviar un missatge a tots els partits i moviments independentistes. El projecte d'emancipació nacional ve intrínsecament lligat a les condicions materials de les persones. Intentar desvincular-lo no té cap sentit i ens aboca un projecte abstracte sense capacitat d'interpretar a la societat. Cal defensar la idea que la construcció nacional sobirana ha de passar per assegurar les condicions de vida bàsiques i aquest dissabte hi vam posar la primera pedra.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I com a cosa destacada aquest cap de setmana, el Baix Empordà arriba a la Fira d'Editorials Independents de la Bisbal, de l'Empordà, és l'Indi Lletres, i avui ens acompanya un dels seus responsables, que és en Xavier Cortadelles. Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Tot a punt o no?
Sí, bé. Avui al vespre estarà tot a punt.
Quan estigui en marxa, no?
Sí, sí. Ah. Però sí, diguem-ne, els actes i tot plegat ja tot està.
Què és el primer, quin és el primer acte que tindreu?
Un homenatge a les Dolors Figueres, que és, però després de que és, va morir fa un any, i he estat indignetes des del primer any. Però després farem la inauguració. La inauguració serà a càrrec d'en Joan Misboto, que ja va venir aquí a la Bisbal l'any 74, em sembla que era. La primera obra de teatre de l'any de l'home.
Anem per parts. Quin homenatge li fareu a la Maria Dolors?
Bueno, hi ha un grup que es diu Los Pocs, que han volgut actuar, diguem-ne, de franc, per entendre'ns. Li cantarem les cançons que li agradaven més, i llegirem un text, de fet.
Ahir ja vau tenir un col·loqui sobre el territori i la seva gent al Teatre Mundial. De fet, no, perdó, és avui aquest col·loqui, perdona. L'homenatge i la inauguració és demà. Sí, ara no sabia en quin dia visc. Ara està revisant. Hi ha una quarantena d'editorials que participaran en aquesta Fira Indi Lletres. Ahir explicàvem la notícia, dèiem... ja és el màxim que podeu acollir en l'espai que en tindrà lloc la Fira de les Editorials, que és el Pavelló Vell, no?
Sí, és que no té, o sigui, potser n'hi cabrien alguna més, però no té gaire sentit perquè alguna més, volem dir, dos, tres, quatre, de fet fa dos anys, l'any passat no me'n recordo, n'hi havia 46, però és que no té gaire sentit, o sigui, ja ens hem de moure al voltant de la quarantena, per entendre'ns, perquè es tracta també que les editorials que venen, que esclar, totes paguen, doncs surtin contentes i que puguin no només ensenyar els seus llibres, sinó també vendre'n. I clar, llavors no té gaire sentit forçar-ho, perquè tot així perdin una mica més. I en tot cas, ja som bastant fidels, o sigui, sempre n'hi ha hagut alguna que li hem hagut de dir que no, però en general vaja, si haguéssim de fer una cosa en podríem posar alguna més, però només però no, ja està bé, al voltant de la quarantena i no ens volem morir d'èxit, per entendre'ns.
Estem parlant d'una Fira d'Editorials Independents, aquest cap de setmana al Pavelló Vell i en diferents espais de la Bisbal on també es faran actes. Què caracteritza l'editorial independent que vingui a la Fira d'Indi Lletres?
Han de ser editorials que editin com a mínim un 80% de llibres en català, han de ser editorials que tinguin distribuïdora, per entendre'ns, han de ser editorials amb vocació de per descomptat d'arribar a les llibreries, han de ser editorials que com a mínim publiquin, bé, que si han començat com a mínim tinguin 3 llibres, però que publiquin com a mínim de 5 a 10 llibres l'any. És el gran teixit de les editorials catalanes, dels països catalans, de fet. Vull dir, no, si deixem de banda els grans grups editorials, que són 3 o 4, és la cultura catalana, els llibres en català, són bàsicament això.
Per això li volia preguntar, és a dir, per posar una mica de context, editorials independents, independents de qui?
Independents que editin els llibres amb que ells creuen, que els editors o les editores pensen i que estiguin disposats a lluitar a favor de la literatura o dels llibres en general. Uh-huh. És que l'immensa majoria de les editorials, no només de Catalunya, sinó del nostre entorn, són d'aquest nivell. El que passa que sempre pensem en els grans monstres que són per 3 o 4. És a dir, quan tothom sap, totes les llibreteres i tots els editors i les editores i els escriptors i les escriptores saben, això mai no havia estat tan bé com ara, per entendre'ns, però no, diguem-ne, no és un gran negoci.
Això no
per viure, però, perquè vull dir l'olla.
Els editors i les editores independents no es fan rics.
No, és que treballant no es fa gaire ningú ric. Ni deu haver altres dies, però treballant va sent, per entendre'ns.
És cert. Li volia preguntar també, més enllà de les exposicions, que sí, també ens pot dir l'horari de l'exposició de llibres, també li agrairé, en quin horari qui ens estigui escoltant pot venir a remenar llibres.
Obrim a les 10 del matí, o sigui, el primer acte serà a 10:45, i tanquem en el pavelló a les 8, del vespre. I el diumenge igual, el que passa que s'ha de tenir present que al migdia tanquem de 2 a 4, uh-huh, perquè tothom pugui anar a dinar amb tranquil·litat. Uh-huh. Això ho ha de tenir present, perquè a vegades hi ha gent que arriba a la 1, que arriba a les 2 i es troba que... Però, i el dissabte a la nit després hi ha una obra de teatre que ho fem, que és l'única activitat. Les dues úniques activitats que fem en el Teatre Mundial, que sigui una mica lluny del pavelló de la biblioteca, que són els altres dos espais, doncs és aquesta obra de teatre que aquest any ve el grup Cascai.
Mm-hmm. Aquest any feu un monogràfic dedicat a la Víctor Català. Com que aquest informatiu el fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també s'emet a Ràdio Bisbal, ahir explicàvem això, el fet que explicàvem detalls sobre l'Indie Lletres d'aquest any, i ens va escoltar algú per aquí per Ràdio Palafrugell i van al teatre de Palafrugell perquè es pensava que aquesta activitat la feien a Palafrugell i van dir no, ha d'anar vostè a la Bisbal. Per tant, si aquest senyor ens està escoltant, escolti atentament perquè li donarem tots els detalls del monogràfic de la Víctor Català. Què fareu dedicat amb ella?
Aquesta activitat la patrocina el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Premi Empordà de Novel·la. Mm-hmm. O sigui, normalment el Consell Comarcal i el Premi Empordà de Novel·la presentem un llibre que ha guanyat, però aquest any, com que l'any passat ho van declarar desert, doncs ens promouen aquesta activitat. A les 5 de la tarda del dissabte, l'Enric Casasses farà un recital sobre Víctor Català. No només amb el cant dels mesos, però sobretot poemes del cant dels mesos. A les 6 hi ha un debat, a les 6 de la tarda, el dissabte, hi ha un debat entre la doctora en filologia catalana, no és doctora, té un títol que no és equivalent a doctora, però no és doctora, Elvira Parada de Fabregat i el poeta Enric Casasses. Això m'ho dirà la filòloga Agnès Prats, i conversen entorn de les fonts, o sigui, d'un debat puar les idees per escriure la seva obra, és a dir, les fonts llegendàries populars de la Víctor Català. I a 7:45 del vespre, el cantautor Carles San José i l'escriptor i traductor Adrià Pujol ens parlaran d'aquest cançoner que va compilar el nebot de la Caterina Albert, de la Víctor Català, Lluís Albert. I interpretaran en José, que va dir, pues, un de Montguard, algunes cançons tradicionals.
Molt bé. L'Adrià Pujol no cantarà, o què?
No, volem que la gent surti contenta.
Sí, a més que farà bon cap de setmana aquest.
És una de les poques coses que l'Adrià no fa.
Sí, no sé, sap de tot, l'Adrià, però no sé si cantar. Un dia li preguntarem. Amb 7 edicions ja a l'esquena, quins reptes té encara la fira? Sí. O quins canvis s'hi poden aplicar? O ja és qüestió d'anar buscant temàtiques que siguin diferents any rere any?
No, bueno, som un equip format per, a l'hora de la pràctica, 7 o 8 persones. El que passa que després comptem amb molts voluntaris, que més són fidels cada any. Però aquestes 7 o 8 persones que ens trobem durant l'any i que discutim, doncs sempre estem barallant-nos en el sentit amistós de la paraula entre nosaltres i estem pensant en moltes coses. Ja des de la gent que no és incompatible, vull dir, hi ha persones que són les dues o les tres coses que diré ara, ja des de la gent que vol que tot quedi molt i molt bonic, fins a la gent que vol que els actes vagin molt al fons, fins a la gent que vol impactar i estar a l'últim d'allò entre els tertulians. I llavors, bé, nosaltres volem, en realitat, estem a favor de la cultura i de la cultura catalana i volem ser actuals i sobretot tenir projecció de futur, és a dir, tota la gent que destaquen per algun motiu, doncs ens agrada que vinguin.
Doncs recomano a tothom que entri a firelletres.cat, allà hi ha la programació, hem parlat d'algunes de les activitats, també, per exemple, es presenta el podcast d'Ui, si aixequés el cap, o hi ha, com deia, una obra de teatre de Cascai Teatre, que van ser a Palafrugell ara fa no gaire, amb aquesta obra, amb el tal Quixot, al Mundial a les 8. Moltes altres activitats entre la biblioteca, el pavelló i el Mundial. Que entreu a fireindilletres.cat i allà podreu trobar tots els detalls de la programació. Per cert, per la gent que vingui de fora de la Bisbal, hi ha zona d'aparcament habilitada, que sigui fàcil d'arribar?
És molt fàcil, hi ha un aparcament molt gros perquè és al costat del camp de futbol actual i sí, és justament això és el que ens mou a continuar estant en el pavelló, si més no fins aquest any, perquè és que realment és un lloc còmode per tothom. Ens sembla, ens ho diuen, que les editorials estan molt contentes perquè és un lloc on no fa fred, és un lloc on no fa calor, per entendre'ns. La majoria dels espectacles, deixant de banda les presentacions que fan les editorials, que es fan a la biblioteca, doncs els actes que organitzem nosaltres es fan en el mateix pavelló, a l'altre costat de les parades, que és per això que tenim problemes. Hi ha problemes, entre cometes, d'espai. Hi ha una exposició de llibres antics que són valorosos per algun motiu. Hi ha actes sobre el diumenge, sobre llibres més preuats, hi ha un debat sobre el modernisme, el nou sentisme i la possibilitat de fer-ho actualment. Hi ha un intent de dir què hem de fer els catalans, un debat, ara que sembla que estem condemnats a l'extinció, doncs la Bel Cotillas i l'Enric Vila ens parlaran de quines són les claus per sobreviure. En fi, hi ha moltíssimes coses. I sobretot, o també, el diumenge al vespre, a 7:45, el cantant de la Catalunya del Nord, Julien, clou l'acte i això. Totes aquestes activitats, per descomptat, són gratuïtes, excepte el teatre de Cascai, que s'hi pot entrar comprant un llibre a la fira.
En Julien és el participant d'Eufòria d'aquesta última edició, no?, si no m'equivoco.
Sí, és va ser finalista, molta gent es pensava que guanyaria, no va guanyar, però és que nosaltres indirectes tenim una voluntat d'arribar arreu d'on hi ha la cultura catalana i per tant hi ha editorials del País Valencià, de les Illes, i sempre fem activitats relacionades amb arreu dels països catalans.
Doncs aquesta Fira Indie Lletres, que ja és un element imprescindible de l'agenda cultural de cada any a la Bisbal. Hem parlat amb en Xavier Cortadellas, que és un dels seus impulsors. Moltíssimes gràcies.
Sí, moltíssimes. moltíssimes gràcies a vosaltres i tothom està convidat a venir. Ens agradarà molt veure'ls i penso que ens agradarà molt veure'ls.
Efectivament. Si algú no hi ha estat, des dels últims 4 anys que hi vaig, si algú no hi ha estat, doncs que s'ho apunti perquè val molt la pena. Moltes gràcies.
També hi ha els de Ràdio Capital.
Exacte, que també Ràdio Capital també presenta un dels seus podcasts.
Ah, sí.
Efectivament.
Que l'escriu l'Adrià Puyol.
Efectivament, sense cantar, també.
No. És que queda molt bé.
Xavier, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé, bon cap de setmana.
Fins aquest cap de setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un incendi en un edifici de Calonja va deixar ahir una persona ferida. El foc es va declarar ahir al matí al sobreàtic d'un edifici de 5 plantes a l'Avinguda dels Països Catalans de Calonja, conegut com Cala Longa. Més detalls, Anna.
Sí, els bombers van rebre l'avís quan passaven 10 minuts de les 10 del matí i van mobilitzar 5 dotacions terrestres que van anar fins al lloc dels fets. Es tracta d'un bloc d'apartaments que estava en rehabilitació. Els equips d'emergència van poder extingir el foc en només 33 minuts, declarant-lo controlat cap a 3:15 del matí. Tot i això, durant l'incendi, una persona va quedar ferida lleu per cremades. El sistema d'emergències mèdiques la va traslladar fins a l'Hospital de Palamós. A hores d'ara encara s'investiga l'origen del foc i no es descarta cap hipòtesi.
Doncs esperem una ràpida recuperació per la persona afectada. Més notícies. Ara anem a Llafranc. La propietària d'un gos a Llafranc denuncia que la seva gossa està ferida, ingressada al veterinari, després d'empassar-se un ham abandonat a la sorra de la platja. Es tracta de Rosa Maria Palou, que explica a Ràdio Palafrugell que és habitual trobar-se amb restes de l'activitat dels pescadors a la platja d'aquest nucli. L'incident es va produir quan la gossa passejava per la sorra i va trobar un ham amb un esquer abandonat. Palou explica que va adonar-se del problema quan va veure que li penjava un fil de pescar de la boca.
El fil de pescar, evidentment no el vaig estirar, me'n vaig anar pitant a la clínica Costa Brava i em van comentar, diu, amb la teva gossa, avui, que és dimecres, ja en portem 3.
En un dia?
Sí, en un dia. Sí, és que és increïble.
L'incident, com dèiem, es va produir quan la gossa passejava per la sorra. Ràpidament, com ens deia, doncs va portar l'animal al veterinari, on els professionals van confirmar que hi havia l'ham a l'estómac, i li van dir que, clar, que li podrien treure amb una endoscòpia, però que si no era possible, caldria operar a la gossa.
Les endoscòpies, en el millor dels casos, es podria treure l'ham per endoscòpia, però si per lo que sigui s'ha mogut o així perquè el té a l'estómac, s'hauria d'obrir.
La propietària fa una crida a la conscienciació per part dels pescadors i demana més vigilància per part de les autoritats per evitar futurs incidents. A més, alerta que situacions com aquesta no només impliquen riscos per la salut dels animals, sinó també despeses veterinàries molt altes pels propietaris. I a Palafrugell, el ple ha aprovat aquest dimarts la dissolució definitiva de l'Institut de Promoció Econòmica, l'IPEP, que serà efectiva el 31 de desembre. Aquesta decisió implica que l'Ajuntament assumirà directament les activitats de promoció econòmica. Per tant, se substitueix l'organisme autònom, l'IPEP, per una nova àrea municipal.
A més, s'ha aprovat la creació del Consell Municipal de Promoció Econòmica de Palafrugell, un nou òrgan que permetrà mantenir la participació del sector privat en les polítiques econòmiques locals, tal com feia anteriorment la Junta de l'IPEP. Tot i això, el reglament del Consell es revisarà el 2025 per plantejar incloure-hi la participació de l'oposició. Tot plegat ho va explicar el regidor de Promoció Econòmica, Marc Piferrer.
I avui portem al ple l'aprovació definitiva de la dissolució de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, que si s'accepta la seva dissolució es produirà amb data 31 de desembre del 2024 i cessaran les seves activitats ordinàries. Aprovar definitivament el canvi en la forma de gestió del Servei de Promoció Econòmica, aprovar definitivament la memòria justificativa de la dissolució, aprovar la derogació dels estatuts de l'IPEP.
Junts per Palafrugell i Vox han donat suport a la iniciativa. La regidora de Vox no va fer cap intervenció i el portaveu de Junts, David Martín, va defensar el canvi.
Varen votar a favor quan es va iniciar el procediment i també la Junta de l'IPEP, i ens reiterem en que pugui ser un revulsiu perquè l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament apreti gas a fondo.
Esquerra Republicana hi ha votat en contra, tot reiterant les seves crítiques a la gestió del projecte.
Nosaltres hi votarem en contra per tot el posicionament que ja hem anat explicant anteriorment.
I per la seva banda, en Comú Podem s'ha abstingut perquè defensen un model de promoció econòmica més centrat en la sostenibilitat mediambiental i la gestió dels recursos naturals.
La promoció econòmica de Palafrugell, des del nostre punt de vista, no és solament material, ha de ser una mica, podríem dir, mediambiental, podríem dir, no? Ha de jugar un paper, no solament els diners i el benefici, els beneficis i l'enriquiment, sinó, en tot cas, també la millora de la qualitat de vida de les persones que hi treballen i la preservació del nostre entorn.
L'equip de govern ha defensat que el nou model de gestió potenciarà el comerç local, les infraestructures industrials i el mercat de treball. Així mateix, ha destacat que el Consell Municipal inclourà iniciatives del sector privat per promoure la dinamització econòmica del municipi.
I l'Estatut dels Municipis Rurals ja ha fet el seu primer pas per la seva tramitació al Parlament. El dimecres, els grups van avalar que superi el debat de totalitat de la cambra. La presa en consideració del projecte va rebre el suport unànime de la cambra, cosa que és estranya. S'espera que beneficiï 596 municipis rurals, que són els que tenen menys de 2.000 habitants, que estiguin situats en una comarca rural i amb una densitat inferior als 150 habitants per quilòmetre quadrat. Això, clar, al Baix Empordà, de tots aquests, n'hi ha 26. Quins són, Anna?
Són, per exemple, Colomers, Foixà, Forallac, Gualta, Jafre, La Pera, Palau-sator, Serra de Daró, Ullà o Verges, entre d'altres. L'objectiu d'aquest estatut és afavorir l'equilibri territorial i lluitar contra el despoblament. Per això la llei incidirà en l'àmbit fiscal per oferir deduccions de l'IRPF per trasllat, rehabilitació o adquisició de la residència habitual a un d'aquests municipis rurals. També incidirà en l'àmbit econòmic per dotar els municipis de més autonomia financera i d'habitatge, amb la creació d'una borsa d'habitatge rural. Finalment, també es crearà un portal únic a la seu electrònica per simplificar la burocràcia. Durant l'acte d'aquest dimecres al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va celebrar el consens entorn de la llei i va assegurar que és un punt d'inflexió.
Avui és un exemple d'un consens ampli i gran, mogut per una causa que molts representants municipalistes han defensat llargament durant temps. Una llei que des del meu punt de vista, i ho han dit els representants del món municipal que han parlat amb diferents accents, representa un punt d'inflexió.
Per la seva banda, els representants del municipalisme van coincidir que és un avenç històric i van demanar celeritat i urgència en l'aprovació de la llei.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha adjudicat les obres per consolidar i museïtzar l'església paleocristiana i la necròpolis, un dels conjunts arqueològics més destacats del municipi. Les obres inclouen excavar la necròpolis i consolidar estructuralment les restes, i també museïtzar-ho. Això permetrà explicar la història del jaciment i el seu context històric.
Les obres, adjudicades a l'empresa especialitzada Can Massana SL, ja han començat. Tenen com a objectiu principal garantir la conservació de les restes arqueològiques i protegir-les del deteriorament causat pel pas del temps i les condicions climàtiques. A més, la consolidació de la necròpolis permetrà als visitants endinsar-se en la història de l'època medieval i entendre millor el paper d'aquesta església i de la seva necròpolis en la configuració del territori. Aquesta iniciativa s'enmarca dins la voluntat de l'Ajuntament de promoure la cultura i el patrimoni com a eixos de desenvolupament local. La regidora de Patrimoni, Tina Gorina, defensa que la recuperació i la difusió del patrimoni històric no només reforça la identitat local, sinó que també pot esdevenir un motor d'atracció turística i econòmica per Santa Cristina d'Aro. Amb una inversió total de 40.000 euros, finançats a través de la Diputació de Girona i del mateix Ajuntament, es preveu que les obres acabin a mitjan febrer del 2025, moment en què es podrà inaugurar aquest espai renovat i preparat per acollir visitants.
I Palamós dona el tret de sortida a una nova edició del projecte Rossinyol, que s'allargarà fins a finals de maig de l'any que ve. Es tracta d'una activitat pels universitaris en què estudiants interactuen amb alumnes de centres educatius de Palamós o de cada municipi, perquè es fa a molts pobles, també a Palafrugell, també a la Bisbal, i es vol potenciar la inclusió social, la ciutadania activa i el desenvolupament personal d'aquests alumnes mentorats. Tot plegat a través d'activitats que facilitin el coneixement de l'entorn, el municipi on viuen, així com l'ús social de la llengua catalana.
A Palamós, aquesta iniciativa integradora compta enguany amb la participació de 7 joves mentorats d'entre 12 i 15 anys, estudiants d'ESO, en els centres educatius del poble i que fa relativament poc que han arribat al municipi. En aquest cas, els alumnes participants en l'edició del projecte Rossinyol d'enguany són procedents 4 d'Hondures, 2 de Colòmbia i 1 del Perú. Les 7 mentores que acompanyen aquests alumnes han rebut una formació expressa per dur a terme aquesta funció i són estudiants de la UDG de les branques sanitària, social i d'educació. A partir de la presentació realitzada dimarts passat, les parelles ja poden fer les trobades que vulguin fent activitats lúdico-culturals programades pels voluntaris universitaris que els acompanyaran en totes elles. Les activitats programades es fan fora de l'horari escolar, tardes i caps de setmana, amb un mínim de 3 hores setmanals. El projecte Rossinyol es porta a terme en diversos municipis de les comarques gironines i en el cas de Palamós l'activitat és coordinada des del Servei de Ciutadania i Migració i que depèn de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Palamós. Això també és gràcies a la col·laboració amb l'Institut de Palamós, l'Institut Escola Vilarromà i l'Escola Badruna de Palamós, en conveni amb la Universitat de Girona i la Fundació Girona Universitat i Futur.
La companya de Ràdio Palafrugell, Rita Valero, presentarà el seu llibre Seny avui a l'auditori del Museu del Suro a les 7 del vespre. L'acte tancarà la programació de la setmana per l'erradicació de les violències masclistes i també comptarà amb un recital Veus de dones a càrrec d'Indira Ferrer acompanyada pel pianista Carles Puig. En el seu recull poètic, Rita Valero tracta sobre l'assetjament, l'abús i el maltractament dins la família. Després, com dèiem, comptarà amb aquest recital de la soprano Indira Ferrer i l'acompanyament de Carles Puig al piano.
Rita Valero tracta sobre diferents tipus de violència. Una d'elles és la familiar, que s'agreuja durant les festes de Nadal perquè les víctimes passen més estones amb la família i sovint no es denuncia.
Està escrit per posar-hi consciència, per posar-hi el focus en un punt on normalment no es mira, on normalment el que es tendeix és mirar cap a un altre costat, val? És el tema de l'assetjament, de l'abús, del maltractament i de la violència intrafamiliar.
El llibre consisteix en 33 poemes dividits en 3 actes. Parteix de l'abans amb el maltractament i l'abús, l'ara fins a la coherència i el seny i el després amb el reconeixement i la consciència. Tot i tractar un tema dur, Rita Valero destaca que hi expressa esperança.
Absolutament, absolutament. O sigui, no és un llibre tràgic, no és un llibre de tragèdies, no és un llibre de... Vull dir, és un llibre impactant, és un llibre que et farà remoure. I...
Tenim la Kelly Clarkson ja aquí a punt per sortir a cantar cada dia aquest Nadal, el seu Underneath a Tree i moltes altres cançons de Nadal que ja començaran a sonar a tots els carrers de casa nostra perquè els llums de Nadal il·luminen el Baix Empordà a partir d'aquest cap de setmana amb activitats especials a molts municipis que ja encenen aquests llums. Per exemple, avui a Palafrugell hi ha l'encesa de llums a 6:45 a Plaça Nova i l'acte inclou una escudella popular amb opció vegana, l'arribada de la Estrella i la cantada de la cançó dels Reis de Palafrugell i la retransmissió en directe per Ràdio Palafrugell. A les 7 de la tarda, a Mont-ras, inauguren la mostra de pessebres i diorames, s'engeguen els llums i s'entregaran també els premis de concursos de postals i fotografies. I a Sant Feliu, l'encesa de llums tindrà lloc en 2 punts, a les 5 a la plaça Salvador Espriu i a les 6 al passeig Rius i Calvet. Hi haurà xocolatades populars i l'inici de la Fira de Nadal. Demà dissabte, Calonge i Sant Antoni, les activitats començaran a les 12 amb un concert inaugural i continuaran fins a les 6:10, quan s'encendran els llums de Nadal. Hi haurà activitats infantils, un pregó i un tast de brou nadalenc. A Platja d'Aro, a les 6, hi haurà xarangues musicals que animaran els carrers i a les 7 s'encendrà el túnel de llum i l'enllumenat nadalenc a la plaça de l'Ajuntament. I a la Bisbal, la jornada començarà demà, estem parlant encara de demà, a 4:45 de la tarda amb una cercavila dels geganters pel carrer Ample. A les 6 es farà l'enceta de llums a la plaça Major amb actuació de Yes The Music i els infants de les escoles locals. I per acabar hi haurà xocolatada i vi calent. Aquestes són algunes de les activitats per engegar, per encendre els llums de Nadal aquest cap de setmana a diversos municipis del Baix Empordà i durant els pròxims dies, la setmana que ve i el cap de setmana que ve, alguns altres pobles també il·luminaran els seus carrers per celebrar el Nadal.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
A Palafrugell ja s'ha obert el procés participatiu perquè la ciutadania comenci a construir el futur de Palafrugell. És l'Agenda Estratègica 2040 que fa uns mesos que està en elaboració i que ara s'ha obert aquest procés per escoltar la ciutadania i que ajudin a establir els pilars de la transformació del municipi en les properes dècades. Ens acompanya la regidora de participació, que és la Marta Vim. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Dani.
En què consisteix, per començar, l'agenda estratègica? Què és el que es vol aconseguir amb aquest document?
Sí, l'agenda estratègica serà un document, o sigui, ara s'està elaborant la prediagnosi, una part és la part tècnica, que al final no ha de contradir absolutament res de tots aquests plans que dintre de l'Ajuntament hi ha, no? Pla d'habitatge, pla bueno, el futur aquest de mobilitat, totes aquests plans que al final són les línies estratègiques a seguir, serà com el paraigües del pla de plans, però hi ha una part molt important que forma part d'aquesta part de prediagnosi, que és la part de participació. Aquesta part de participació ha de constar, doncs, de tots aquests consells que ja tenim muntats, no?, com a òrgans oficials de comunicació entre l'Ajuntament i ciutadania, més tots aquests ciutadans que vulguin participar. L'agenda, al final, el que ens ajudarà és a tenir aquestes línies estratègiques genèriques que no van sota un partit polític, sinó que van amb les necessitats reals del municipi. Per això és molt important la part de la participació ciutadana, perquè al final són els pols del dia a dia del poble, no? O sigui, tu com a polític o com a ajuntament veus unes necessitats, però, clar, tenir l'oportunitat de poder opinar, perquè és una enquesta, a part dels tallers que es facin,
sí, ara en parlem.
L'enquesta aquesta, doncs, et situa en el barri on estàs, com et relaciones tu amb el barri, quines necessitats creus que hi ha de millora, doncs totes aquestes idees al final són les que també es recolliran i formaran part d'aquesta prediagnosi perquè surtin les línies estratègiques.
És a dir, que aquí sortiran unes línies que haurien d'orientar les polítiques de les pròximes dècades.
Sí, la idea a part d'aquesta, o sigui, a part d'això i que sortirà la diagnosi, el nostre objectiu com a PSC, això sí que és com a PSC, perquè tot l'altre, o sigui, tant la part de participació com la part de diagnosi, no ho estan fent els tècnics de la casa, o sigui, s'està externalitzant tot perquè sigui el màxim de blanc i allunyat i amb una visió més de dron, no? I menys contaminada del dia a dia. Per tant, jo crec que a nivell de partits polítics no hi ha aquesta cosa de és que com que ho heu fet vosaltres, doncs no va amb nosaltres, no? Sinó, és a dir, ostres, aquí la idea és que el dia de demà això s'hi sumin tots els partits polítics que siguin els futurs partits que gestionin a l'Ajuntament.
Que pugui ser de consens.
Que sí, i a part de... I, lògicament, aquí no passa perquè s'ha fet això i vaig amb el partit polític de turno, que ara estem tots en el consistori, sinó que ells també hi participaran en aquesta part de participació. Mm-hmm. Sí? Llavors, ells ho faran cap al gener. Després, si vols, t'ho explico una miqueta també com sí. Està pensat això. però la idea és que també hi formin part, perquè si no, clar, és com dir toma i segueixen, no? I no funciona així, això.
Anem per parts. A la plataforma Decidim, que és decidim.palafrugell.cat, allà ja hi ha un qüestionari, no? Com, com hi pot participar la gent i què se'ls hi demana?
Se'ls hi demana és el que t'estava explicant, una miqueta la franja dades d'estadística, no? Si ets home, dona, a l'edat, o a quin... O sigui, situar-los en el mapa, d'alguna manera, i quina relació tenen ells amb el municipi. Com es mouen, quin ús fan del seu barri, quines millores creuen, i totes aquestes idees, de més a més, que m'agradaria que, no? Hi ha gent que... hi va haver-hi una persona que em va fer molta gràcia en el seu moment, perquè, ostres, ojalà estiguéssim en aquest punt, que me va oferir de Marta, podria estar per la Frugilla en el metavers. No? Allà és una tonteria, perquè és la part més informàtica, no? Però, ostres, dius, ostres, abans d'arribar aquí hem de fer molts passos abans, anteriors, no? Llavors, doncs nosaltres, no sé, apostem per, invento, no? Com a ciutadà, aposto perquè hi hagin més parcs, no sé què, o perquè jo m'agradaria anar en bicicleta, no sé, totes aquestes coses que puguem aportar, doncs serà fantàstic, perquè és una manera de dir com m'agradaria que fos el meu poble.
Clar, veig, per exemple, com veus ara mateix el poble, no? Hi ha com una... la gent faci una diagnosi de com està ara mateix.
Sí.
I després mirar cap a futur.
Sí.
Què és el que voleu aconseguir amb aquesta enquesta? Què és el que s'espera que en surti?
Bueno, això és el que t'explicava, és aquesta part de prediagnosi que hi ha, que es complementarà, o sigui, que sortirà la diagnosi amb aquesta part de ciutadania, perquè és això, és el pols del dia a dia de la població, més enllà de les polítiques, més enllà del que es veu dintre de l'Ajuntament, no? Que és el poble el que parla i el que també forma part del futur, que al final és el futur, no? De Palafrugell.
Veig que hi ha tota una sèrie de frases, per exemple, cal limitar les segones residències, o el model turístic actual de vacances i residencials s'ha de potenciar, i que la gent ha de dir sí, no, o no ho sé.
En quin grau de sí. No? De
favorabilitat.
Sí.
A partir d'aquí, aquesta és una vessant de la participació, però també hi haurà altres trobades més en persona, no? Amb diferents col·lectius. Com s'articularà això?
Això s'articula... hem començat ara, vam començar just ahir, amb els tècnics de l'Ajuntament, o sigui, es va fer un grup d'unes 15-20 persones significatives a tota la representació de l'Ajuntament, que també al final els tècnics són els que, jo us hi deia ahir, una, disfruteu, i dues, això també serà la feina del dia de demà, que haureu d'entomar, a veure com li donem forma tots plegats, estiguem nosaltres o els que hi estiguin, no? I llavors aniran havent-hi tallers que ja s'han anat convocant amb Consell d'Adolescents, amb Consell d'Infants, amb associacions de veïns de Palafrugell. L'empresa consultora teníem una cosa molt clara, que no volia barrejar, o sigui, posar totes les associacions de veïns en el mateix sac, no? Ell considerava que Centre és una realitat, i això sempre ho hem dit, no? Centre és un poble i Costes n'és un altre, i al final vivim tots junts i ens hem d'interrelacionar. Però també està bé veure, sí, que tothom pugui tenir el seu espai d'opinió, no? Llavors hi ha això, no? La dinàmica de grups amb associacions de veïns de Palafrugell, amb joves que cursen el GES, amb veïns de Calella, Franc i Tamariu, amb gent gran, amb associació de veïns de Llofriu, amb taller d'entitats, amb dones migrants, amb Consell de Benestar Social i algun altre més que tenim. A més a més, a cada grup polític, perquè això és una de les coses que més mal de caps d'alguna manera trobes per veure quina és la millor fórmula perquè tothom se senti a gust, que al final és això, és un espai de reflexió, d'opinió, no és d'atac, sinó de mirar cap a futur, no? de propositiu. Llavors, perquè no hi haguessin aquestes dinàmiques polítiques de jo tinc una manera de pensar i jo en tinc diferent, i d'alguna manera que hi hagin aquests xocs i es perdin els discursos de cadascú, s'ha decidit que l'empresa externa convocarà cada partit polític, no només els que estiguin a consistori ara, sinó els que vulguin participar, alguna persona més del seu equip, perquè al final els que estiguem allà potser a la propera no hi som nosaltres, però hi ha una continuïtat de partit, que puguin participar i que tinguin el seu espai únic d'ells mateixos amb les seves opinions, i la persona doncs encarregada serà la que recopilarà tot això perquè també hi sigui, no?
per deixar-ho clar i perquè la gent que ens estigui escoltant, que potser no ho hem dit, la forma per participar al qüestionari, que ara estava pensant, s'ha d'entrar en aquesta pàgina web i allà directament ja hi ha l'enllaç.
Hi ha l'enllaç i no es demanen credencials ni absolutament res.
Decidim.palafrugell.cat.
Això mateix.
Molt bé. Aquestes són els processos, les trobades que es faran amb la ciutadania. I a partir d'aquí, quin serà el següent pas?
El següent pas, en principi tot això, el timing és que acabi març-abril de l'any que ve. A partir d'aquí, l'empresa, ja t'hi dic, i torno a repetir, no és una cosa que s'està gestionant des de l'Ajuntament. Nosaltres som el punt d'unió amb les dues empreses implicades, tant la de participació com la de diagnosi i que ha de donar aquest document final perquè això funcioni i donar-hi totes les eines. No? Llavors, a partir d'aquí, doncs, hi haurà una diagnosi amb unes línies estratègiques generals, perquè després cada persona que ho gestioni, a dintre d'aquestes línies hi haurà d'haver-hi unes actuacions, uns projectes i alineats. La idea d'això no és que... Si és que això no es quedi en un calaix, no?
Clar, això serà potser el més complicat.
Serà més complicat, però bueno, jo ja estic treballant amb dues vessants, no? Una és que fer aquest document, això és una de les coses que jo sí que els vaig demanar a l'empresa, de dir, sisplau, que no sigui un document, que sigui un document tècnic, lògicament, però que sigui un document que la gent l'entengui. O sigui, al final és un document per Palafrugell, de Palafrugell per Palafrugell, i la gent l'entengui. És a dir, el dia de demà, què passarà, no? O què vull... quines línies estan sortint, però que sigui una cosa... que s'entengui, perquè al final és un barreig de moltíssimes dades creuades. Jo he vist una mica la prediagnosi, molt d'això, i és, bueno, és una passada, no? Perquè dius quina barreja moltes coses, que al final el ciutadà només veu una cosa petitona, però la realitat és molt més gran del que veiem en el dia a dia, no? I això sí que ho tenia clar, o sigui, una part és fer arribar aquest document a ciutadania i l'altra, a nivell d'Ajuntament, perquè no es quedi en un calaix, és donar-li un espai a dintre de l'Ajuntament. Llavors estic mirant a veure com ho articulo, com ho faig perquè el que vingui darrere no quedi en un calaix, sinó que a més hi hagi una visibilitat a nivell de pàgina web, que aquestes línies hi siguin i hi hagi una sèrie d'ítems a controlar perquè això es vagi continuant. Llavors, bueno, és tot això a partir de la diagnosi, haurem de donar-li forma a la continuïtat de tot això perquè no quedem això, no quedem en un calaix.
Hi ha gaires exemples com aquest al nostre entorn d'agendes com aquesta?
Sí, això és una barreja, perquè realment nosaltres no estem fent una agenda 2030. És entre una agenda i un pla estratègic.
És que també dic que la gent això tampoc...
No ho entén, és que una agenda és com dir l'agenda, que és el dia tal he de fer no sé què, no? Sí, check, no? D'alguna manera, la idea és que una agenda és el que has de fer el dia de demà, per això el nom d'agenda, no? Per això hi ha aquestes línies estratègiques. I un pla estratègic el que té és que es pot concretar una miqueta més. Vam fer un mix perquè en el seu moment Juli Fernández, ell volia fer un pla estratègic i jo li vaig comentar que, ostres, que estaria bé potser alinear-ho amb polítiques europees, amb ODS. Llavors, tota aquesta part de polítiques europees i ODS és l'agenda estratègica 2030, no? I vam quedar que, ostres, 2030 ens ha quedat molt curt.
Sí.
Ja demà passat, la visió de futur és molt, molt a curt termini, la vam allargar una miqueta més a fer-la 2040 i vam fer aquest mix perquè, a més, ens ajuda que si tenim clar on volem anar i cap on volem anar, tenir una agenda a nivell europeu ens ajuda a poder obtenir més fons europeus. I això també era dir, ja que ho fem...
Ja que ho fem, que serveixi.
Que serveixi, no? No només per dir, ai, tenim un document, que maco que ho hem fet i mira com t'ho va allò, sinó que tot això s'haurà de finançar i si hi ha aquestes ajudes, doncs tenim un punt més, no? D'alguna manera, en el xec aquest de 50.500 coses que demanen, que no en són poques, en tenim unes quantes.
I segurament la clau de l'èxit serà veure d'aquí a 5-6 anys si les polítiques que es desenvolupen estan alineades amb aquesta estratègia,
sí,
no?
A part que és el que comentava abans, o sigui, no sortiran coses que no hagin sortit fins ara,
ja.
Vull dir, no ens inventarem... el que ja tenim, el que passa que potser sí que hi ha temes que podem anar una mica més lluny.
O prioritzar,
o veure... I al final també aquest pols amb la ciutadania també és maco d'escoltar-ho, no? Que al final els joves seran els grans, i els grans ja no hi seran, i no? Hi havia gent que deia, per què vols quedar lluny si jo no hi seré? Ja, però és que ara sí que hi ets, no? És a dir, no? Per què he de pensar jo el dia futur si hi ha coses d'avui que no funcionen?
Ja.
I dius, ja, però és que la gràcia és dir-ho avui perquè demà, no? Perquè el dia de demà anem a millor, perquè si només ens quedem amb l'avui no podrem avançar, no? I una miqueta és això.
Molt bé. Doncs hem parlat avui d'aquesta agenda estratègica 2040 que impulsa l'Ajuntament. No hem dit el nom, qui ho gestiona? Qui fa tots els plans? M'has dit que hi ha dues empreses,
sí,
no?
Sí, hi ha una empresa que es diu Lands Project, que és la consultora, que és tota la part de diagnosi, prediagnosi, el que donarà el resultat final, i la part de participació es diu la malla d'idees.
Va. Molt bé. Sí. Doncs aquesta agenda estratègica 2040, que també s'explicarà a la ciutadania a través de cartes, imagino...
Sí, ara estem... Ara t'ho deia, dic, estem en unes 50 respostes, més o menys, en menys d'una setmana, que anem bé, però ens falta donar tota la canya de comunicació a nivell de xarxes més potent. La gent s'haurà de trobar flyers en les seves bústies... llavors hi haurà tot temps d'aquests que hi havia dels pressupostos participatius, sí, a diferents llocs, perquè amb el QR ja puguis entrar en l'enquesta. I al final també jo crec que aquí hi ha d'haver una consciència de ciutadania, de dir, són 5 minuts de la meva vida que estic donant unes dades supervalioses i que no són difícils de contestar, perquè tampoc estem demanant, no sé, física quàntica, vull dir, si no era el dia a dia d'allò, i poder també enviar els missatges aquests que posem a xarxes, poder-los reenviar a amics, veïns, i sobretot a gent jove, que gent jove és la que costa una miqueta més de mobilitzar, i això depèn no dels joves, sinó de vegades també dels pares, no? De poder-los dir, ei...
Respon a això, no? Com
sí, perquè el dia de demà seràs tu el que ara ho vius, no?, d'una manera despreocupada, però el dia de demà seràs tu el que pagaràs impostos, o seràs tu el que viuràs aquí, o el que t'agradaria que tal, no? Llavors també està bé que pugui haver-hi aquesta reflexió.
Doncs decidim.palafrugell.cat és la pàgina web per tenir tota la informació sobre aquests processos. Avui ens ha acompanyat la regidora de Participació, Comunicació, Transparència i Gestió de Sistemes de la Informació i Nova Governança, que m'ho deixava.
Moltes coses.
Sí. Marta Vint, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Dani. Gràcies.
I ara obrim l'agenda esportiva del cap de setmana parlant del Bisbal Bàsquet. Els bisbalencs van perdre la seva visita davant la pista del Gandia i aquest cap de setmana tornen a jugar a casa davant del Palma.
El conjunt de la Bisbal d'Empordà acumula 4 victòries i 3 derrotes. És el mateix balanç que presenta el seu rival d'aquesta setmana, un Palma que no posarà les coses fàcils. Com sempre, s'espera un gran ambient al pavelló vell que doni ales al seu equip per aconseguir un nou triomf.
En futbol, a la Lliga Lid, el Palamós visita el camp del Vilanova i la Geltrú.
La victòria davant del Manlleu va servir als palamosins per respirar una mica i situar-se a la zona intermitja de la taula. El rival d'aquesta setmana és 5è amb 17 punts i jugant a casa posarà les coses difícils. La idea del Degà és aprofitar la inèrcia positiva i mirar de treure algun punt de Vilanova i la Geltrú.
I a la primera catalana el Torroella rep el Parets després de la important victòria que va obtenir la setmana passada. Els torroellencs portaven dues derrotes consecutives, necessitaven reprendre la bona dinàmica i en un camp gens fàcil com el Can Givert van aconseguir 3 punts i ja són 6ens amb 13 punts.
Gran reacció la del Torroella, que vol donar continuïtat al bon joc aquesta setmana jugant al seu camp. Davant tindrà un oponent complicat com és el Parets. Els ballesans són tercers amb 18 punts, 2 més que els baixempordanesos.
I pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
El Calonja, tercer per la cua, amb només 9 punts, necessita aconseguir una victòria el més aviat possible. El derbi a casa davant del Begur, que és 9è amb 14 punts, serà una bona oportunitat de començar a revertir la seva difícil situació. Per la seva banda, la Sauleda, que va empatar un gol en el derbi contra el Palafrugell de la setmana passada i és 6è amb 15 punts, jugarà al camp d'un Blanes que es troba un sol punt per sota. I el Palafrugell, que mica en mica es va refent del seu mal inici i ja suma 14 punts, visita un Calaguidor que és penúltim.
I en hoquei patins, un Palafrugell que va perdre la setmana passada rep el Club Patín Alhambra.
Els blanquinegres han baixat fins a la 8ª plaça i rebran el penúltim classificat. Ocasió immillorable per aconseguir una victòria que canviï la tendència negativa dels últims partits que han disputat a l'hoquei Lliga Plata i que els permeti recuperar posicions.
I pel que fa als equips de Girona Ciutat, el Girona de futbol es desplaçarà al camp del Villarreal.
La derrota contra l'Sturm Graz a la Champions ha deixat l'equip amb poques opcions de continuar l'aventura europea. Però a la Lliga cal continuar com fins ara. Els de Mitchell van aconseguir un triomf solvent contra l'Espanyol per 4-1 i volen seguir escalant posicions a la Lliga. L'estadi de la Ceràmica és una plaça complicada, però intentaran sumar algun punt que els apropi més a la part alta de la classificació.
El bàsquet Girona rebrà el Morabanc Andorra Fontejau després de l'aturada per seleccions la setmana passada. La seva situació a la classificatòria continua sent preocupant i és necessari millorar per sortir de la cua.
Amb només 2 victòries i 6 derrotes, l'equip de Girona està obligat a no fallar. Els andorrans, que tampoc estan tenint un bon començament de temporada, tenen un sol triomf més.
I l'Uni Girona, líder destacat de la Lliga, rep el Celta, que és tercer per la cua.
L'Espar Girona va aconseguir un triomf molt treballat davant del PEC hongarès aquest dimecres a l'Eurocup. Això els permetrà passar com a primeres de grup amb un balanç de 5 partits guanyats i una única derrota. Els números de l'equip a la Lliga són igualment molt positius i les gironines volen seguir amb aquesta dinàmica.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Domini del sol, matinades i matins freds i avui, com a novetat, arribada de núvols baixos a partir de la tarda, que deixaran un cel força variable. Les temperatures màximes baixaran una mica i de cara al cap de setmana no variaran gaire. A la mar, vents fluixos entre gregal i llevant, amb mar molt tranquil·la. Diumenge, però, el vent de Garbí podria ser una mica més destacable.
Gràcies, Isaac Vilà, gràcies a tothom. Gaudiu del cap de setmana, del bon temps, i gaudiu de l'encesa de llums que arriba en molts municipis a partir d'aquest mateix vespre. Per tant, el Nadal arriba, ja començarem a sentir Nadales. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns a les 8, com sempre, al Supermatí. Adéu.
Adéu.